al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20, obrim un nou matí a Tarragona, és dimecres, és 16 de novembre, el dia en què hem escoltat a l'Ajuntament de Reus, a la Generalitat i a Gas Natural dir que la culpa és de l'altre. Dir que l'empresa no ha comunicat, que no s'ha complert la llei, hem sentit dir que no hi havia cap llistat on aparegués la Rosa, s'han dit moltes coses però no hem escoltat a ningú dir perdó per una cadena d'errors en el que tots hi tenen una mica a veure. La companyia, per no haver comunicat el tall, segons diu l'Ajuntament, tal com marca la llei. Serveis socials per no haver anat més enllà en la cobertura de les necessitats. I la Generalitat per no haver signat ja els convenis amb les elèctriques. Potser ho farem ara a cop de titular. Demanar perdó costa, però potser és el primer que s'hauria d'haver fet, sobretot per respecte a la Rosa, que és la víctima de tot plegat. Com cada dia hem de posar-hi una mica de música tot plegat, com deia ahir, tot i que de vegades costi, la cançó que ens acompanyarà avui al programa és d'una dona que precisament avui, dia 16, fa anys. Felicitin Diana Kroll.
Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you.
Avui al programa tindrem molta actualitat, parlarem també del gran recapte d'aliments que es prepara per al 25 i 26 de novembre i atenció perquè falten voluntaris. Rebrem també la visita de la nostra experta en moda, la Leida Martí, i a partir de la una setmana més, Societat Limitada. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, és @elmatitarragona. Els acompanyarem fins a les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'APP de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia, avui esperem un dia de sol en conjunt a les comarques de Tarragona, cel molt clar a tot arreu amb unes temperatures similars a les d'ahir. La màxima a Tarragona marcarà 18 graus, a Reus en tindrem 17, a Tortosa hem d'arribar als 20, al Vendrell hi haurà màximes de 17 graus també i a Gandesa de 15. El vent continua suau i variable en general.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Això pel que fa al temps, segons el Servei Català de Trànsit, hores d'hora hi ha circulació amb congestió a l'AP7, un quilòmetre de circulació amb congestió a causa de l'incendi d'un vehicle. Seria a l'AP7 al Vendrell, en direcció Barcelona. I comencem aquesta repassada informativa amb una notícia de darrera hora. Begoña Flòria, portaveu de l'Ajuntament de Tarragona, ha estat imputada pel cas Inipro. Avui mateix s'ha fet un escorcoll al seu despatx a l'Ajuntament. El jutge ha aixecat el secret de sumari i la cita com a investigada juntament amb Gustavo Cuadrado, excap de gabinet de Josep Fèlix Ballesteros. El jutge ha citat Begoña Flòria, també cita el mateix PSC com a partícep, diu, a títol lucratiu en aquest cas. Les imputacions arriben després d'investigar material trobat en un disc dur proporcionat a la Guàrdia Civil per part d'un testimoni on podria haver-hi dades sobre la contractació d'Inipro per part de l'Institut Municipal de Serveis Socials. La mateixa Begoña Flòria es pronunciava a través de Twitter en saber-ho. En la piulada diu literalment: estic absolutament sorpresa i consternada perquè desconec quines són les raons. Des de l'Ajuntament han emès un comunicat en què confirmen la citació per part del jutge i manifesten confiança i col·laboració total amb la justícia per part de l'equip de govern. Recordem que el cas Inipro investiga la suposada contractació de l'empresa Inipro, tot i els informes tècnics desfavorables. En total, es van abonar factures per import de 215.000 euros per treballs que no s'han encara justificat públicament.
Tarragona. Estàs informat.
Aquesta era la darrera hora. Anem ja amb altres qüestions d'actualitat. La Generalitat dona 5 dies a Gas Natural per acreditar si va comunicar a l'Ajuntament de Reus el tall de llum a la víctima de l'incendi de dilluns. Amenacen amb una sanció que pot anar dels 10 fins als 100.000 euros. La companyia, per la seva banda, es defensa dient que la víctima no estava al llistat de persones vulnerables, mentre l'Ajuntament de Reus manté que no se'ls va comunicar el tall, tot i que hi ha obligació legal de fer-ho. Posem una mica d'ordre als arguments que dona cada part, comencem per la Generalitat, que diuen sancionaran a Gas Natural si no acredita que va comunicar el tall de llum als serveis socials de Reus. Ruth Guerrero.
El Departament d'Empresa dona 5 dies de marge a la companyia per presentar tota la informació. El conseller Jordi Baiget ha anunciat que en cas que no hagués fet la comunicació pertinent al consistori abans de procedir al tall de llum, el govern incoarà un expedient sancionador.
Si l'empresa no acredita que ha actuat de manera correcta d'acord als protocols i d'acord amb la llei, òbviament que començarà a incoar-se el corresponent expedient sancionador. Creiem que hi hauria d'haver, i ara es pot aprofitar, un marc per fixar d'inici una tarificació social en el cost de l'electricitat, que és l'existència del bo social.
Fins al moment, el govern ha interposat 18 sancions a 10.000 euros a empreses subministradores per incomplir la normativa vigent. Aquesta és la quantitat mínima de sanció prevista en els casos greus, que poden arribar a un màxim de 100.000 euros.
Segons la llei 24/2015, les companyies elèctriques estan obligades a avisar els serveis socials abans de tallar el subministrament. Gas Natural diu que l'Ajuntament de Reus no els havia comunicat la situació de vulnerabilitat d'aquesta via de 81 anys.
La companyia assegura que disposa d'un canal exclusiu de gestió amb els serveis socials del consistori reusenc des del 2014 i que tenien al seu llistat aquesta persona. En un comunicat, la companyia lamenta la mort de la dona, es posen a disposició del consistori i recorden que aquest any han atès ja 88 persones a Reus. Gas Natural reclama que es clarifiquin i unifiquin les diferents competències i normatives impulsades per diferents administracions i fer efectiva l'atenció als clients vulnerables i evitar situacions com la que s'ha produït a Reus.
L'Ajuntament diu que la companyia no va fer arribar cap comunicació als serveis socials i anuncien accions legals contra Gas Natural, neguen també que tinguin cap canal exclusiu de gestió amb Gas Natural sobre pobresa energètica.
Serveis socials únicament s'havia posat en contacte amb Gas Natural per informar que l'Ajuntament procediria a ingressar l'import del deute concret per a aquells clients que fossin beneficiaris de les ajudes d'urgència o subvencions municipals. L'Ajuntament de Reus ha lamentat la voluntat de la companyia subministradora d'eludir les seves responsabilitats. La víctima de l'incendi de 81 anys portava des de 2013 sota la vigilància de serveis socials. Se li donava un ajut per pagar l'aigua, però no es tenia coneixement de problemes per fer front a altres rebuts. Segons el consistori reusenc, se li havia ofert altres tipus d'ajudes, però les havia rebutjat. Parlant de vulnerabilitat i no de pobresa energètica. La darrera vegada que serveis socials s'hi van posar en contacte va ser el 3 de novembre, però no hi van arribar a parlar. L'Ajuntament de Reus manté que Gas Natural no els va comunicar que el tall, tot i que legalment estan obligats a fer-ho, portaran el cas a Fiscalia.
I com els dèiem, Generalitat dona 5 dies a Gas Natural per demostrar que han complert el procediment legal. Però el mateix president Carles Puigdemont ha estat molt dur i ha assegurat que l'omissió de deure per part de Gas Natural ha provocat la mort d'aquesta dona de Reus.
El president defensa la legislació que obliga les elèctriques a comunicar prèviament a l'Ajuntament el tall de subministrament d'un usuari. Per Puigdemont l'error és claríssim i l'empresa és responsable.
Que talla el subministrament sense comunicar-ho a l'Ajuntament, que és un requisit previ, indispensable, per saber si aquell tall d'aquell subministrament afecta o no una família vulnerable, és evident que aleshores es poden produir tot el tipus d'errors. I en aquest cas, un error amb conseqüències fatals. Per tant, l'empresa és responsable.
Per la seva banda, l'Aliança per la Pobresa Energètica exigeix al govern un paper proactiu, diuen, per fer complir la llei a les subministradores elèctriques. Responsabilitzen tant l'administració com l'empresa. La portaveu de l'Aliança per la Pobresa Energètica és Maria Campuzano.
El més trist d'aquesta notícia és que realment es podia haver evitat. Situacions extremes com aquestes es poden tornar a repetir. Esperem que la Generalitat, per fi, encara que sigui en una situació tan trista com aquesta, realment posi les cartes sobre la taula, faci una sanció exemplar a Gas Natural.
Canviem d'assumpte. A judici, 6 persones que haurien explotat sexualment noies estrangeres en un club de Torredembarra. Segons Fiscalia, les víctimes creien que treballarien de cambreres i ballarines, però després les obligaven a prostituir-se.
El judici començava aquest dimarts. 3 homes i 3 dones estan acusats d'haver explotat sexualment diverses noies del club Lapsus de Torredembarra. Segons la Fiscalia, els processats atreien a joves brasileres, els pagaven el bitllet d'avió i un cop arribaven a l'aeroport del Prat, les traslladaven a aquest club de la carretera nacional 340 perquè exercissin la prostitució. En el primer dia del judici han declarat diversos agents de la Policia Nacional. N'escoltem un d'ells.
Se encontraba una serie de cuadernos que demostraban el control que hacían sobre estas personas, poniéndolo como una X cuando era media hora, cuando una doble X, uno de los trazados tenía una doble E raya, era una hora, servicio de una hora. En la parte superior ponía la, creo que ponía la hora de entrar al servicio y a la derecha la habitación.
El Ministeri Fiscal sol·licita més de 20 anys de presó per als acusats. Es preveu que el judici acabi divendres.
I la xifra del matí, els 327 minuts perduts diàriament pels usuaris del tren a l'Ebre. Trens Dignes denuncia que els nous horaris de l'R15 i l'R16 acumulen diàriament gairebé 6 hores de retards camuflats. Considera també incomprensible que no es pugui comprar bitllet per anar amb Euromet de l'Aldea a Tarragona o València.
En total, entre les dues línies, els usuaris perden 327 minuts diaris, 5 hores i 45 minuts cada dia. Segons alguns usuaris dels trens en què s'amplia el temps de trajecte són els que acumulaven més reclamacions per devolució de bitllet. Per altra banda, Trens Dignes celebra que l'Euromet s'aturi ja a l'Aldea a preu de regional, però critica que només serveixi per anar fins a Barcelona i no per cobrir el trajecte a Tarragona o a Castelló. Ho ha dit Montse Castellà.
Així doncs, l'usuari ebrenc, així com la picaresca, per així dir-ho, perquè un ciutadà de l'Ebre pugui anar a Tarragona en l'Euromet és comprar el bitllet a Barcelona i baixar abans. L'únic que pot fer ara un ciutadà de les Terres de l'Ebre també és pagar més, comprar-se un bitllet Tarragona-València, però pujar a l'Aldea. Però estaràs pagant un tram de trajecte que no estàs fent.
12 i 32, repassem portades de diaris. Ruth, comencem pel de Tarragona.
El titular és per una cadena d'errors va causar la mort de la dona de Reus i la imatge és per la cantera del Nàstic. Amb el futur s'apassiona amb el derbi.
Anem al Reus Digital.
El Digital s'adentra en el partit d'aquest diumenge i assenyala les declaracions de Puigdemont amb que l'omissió de la llei per part de Gas Natural ha provocat la mort de la dona.
Passem també pel del Camp.cat.
En capçalera, l'Ajuntament denunciarà Gas Natural per no avisar abans de tallar la llum a la víctima de l'incendi i que Begoña Florià, la portada del govern de Tarragona, és imputada pel cas Inipro.
I avui el diari més.
Els veïns de Llevant en peu de guerra contra el pla de la Budellera i també en clau esportiva que el Nàstic acaba les entrades del derbi en una hora.
Bona notícia, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara, 12 i 33, 20 segons per la publicitat i parlem del gran recapte.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por los que sufren.
Por los demás. Por ti. Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
Vinga, continuem al matí a Tarragona. En poc més d'una setmana arriba novament el gran recapte d'aliments. Serà el 25 i 26 de novembre i no ens cansem de recordar-los aquesta cita. Volem saber com van els preparatius de tot plegat i per això avui tenim amb nosaltres el secretari del Banc d'Aliments de Tarragona, l'Antoni García. Antoni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que sé que teniu molta feina aquestes setmanes.
Però gràcies a vosaltres per ajudar-nos a difundir la notícia.
Només faltaria. A veure, quantes setmanes porteu preparant en aquest gran recapte del 25 i 26?
Portem un mes aproximadament ja centrats en el tema. De fet, sempre ho preparam gairebé, jo diria que en 12 mesos ja comencem a treballar per l'altre, no? Sobretot subsanant els errors que tenim en esta ocasió, no? Però, bueno, intensament, la veritat és que hi ha pues, un mes o així.
Uh-huh. Antoni, en aquest gran recapte hi ha una paraula clau sempre, que són els voluntaris.
Sí.
Necessitem molts perquè això es pugui fer, no? Perquè
sí.
Vaig bé. I aquest any us estàveu trobant una mica amb dificultats per trobar voluntaris.
Bueno, les dificultats creiem que les tenim... No, creiem, no, les tenim ara. El que passa és que tothom, i això és fàcil d'entendre també, tothom esperem a l'últim moment,
yeah,
perquè encara falten 15 dies aproximadament, i dius, bueno, ja... La gent que ha previst vindre a ajudar-nos, la veritat és que s'apuntarà, suposo, que cap a l'última setmana. Vale, confiem que m'en sortirem, però ara per ara m'en falten molta de gent, sí.
Quant en falta?
pues a nivell de tota la província probablement ens estan faltant unes 1.000 persones.
1.000 persones. Crec que, si no tinc malament les dades, en feien falta 4.500, no? Sí. Per tant, el ritme d'inscripcions estan sobre 3.500 ara mateix. Què hem de fer? Per aquells que ens estiguin escoltant ara i diguin, escolta, doncs potser jo puc ajudar, no? Encara que sigui un dels dos dies només. Com ho hem de fer?
Tenim una pàgina web, el Banc dels Aliments, que allí està tot programat. Vull dir, estan les botigues, els horaris, perquè, evidentment, nosaltres pretenem... És que probablement... el programa és ambiciós, aquesta és la veritat, i pretenem cobrir totes les botigues de tota la demarcació de Tarragona. Doncs llavors, clar, la credibilitat és que es necessita, si volem cobrir tots els horaris, totes les botigues, es necessita molta gent, no? Llavors la gent, probablement, a lo millor un pot vindre 2-3 hores, doncs, bueno, la pàgina web, el programa ja admet de dir la botiga que hi volen anar i el temps que hi volen dedicar.
Clar, perquè teniu establerts diferents torns, no?, sí, a cada supermercat, sí, de la demarcació, sí, perquè també facilita, és a dir, jo potser tot el dia no hi puc ser, però una estoneta al matí, una estoneta a la tarda,
exacte,
no? Jo recordo el web, www.bancaliments.tarragona.org, allà tenen, com diu l'Antoni, doncs, la relació de supermercats, sí, i d'horaris per apuntar-se. Antoni, si una part important són els voluntaris, l'altra també són els establiments, no? Quants establiments col·laboren, sí, en aquest cas en el recapte?
Jo diria que gairebé tots, és a dir, les grans superfícies totes. Per cert, m'agradaria recordar, perquè quan fem un programa d'aquestes característiques, a vegades dona la impressió que dius, bueno, qui fa el gran negoci que són les grans superfícies, que són els que venen el producte, no? Bueno, cal que sàpiga la gent que les grans superfícies també hi col·laboren. És a dir, en funció de lo que han comprat la gent que vol col·laborar, pues ells després col·laboren sempre en menjar. Nosaltres en diner no hi treballem.
Per tant, amb tot el que nosaltres, com a ciutadans, no, individuals, comprem, cada supermercat dona un tant per cent d'aquest total.
Efectivament.
O sigui, com més col·laborem nosaltres, més col·laboren les grans superfícies. Exacte. Això també és una dada,
sí, és important,
important, sí, no? Perquè ells, t'ho anava a preguntar, de fet, no? A banda de la infraestructura, les cadenes de supermercats col·laboren d'alguna altra manera i doncs ho fan amb aquesta donació.
En aquesta donació, exacte.
Crec que és el 10%, no?
Sí, al voltant del 10%. N'hi ha que són més generosos i uns altres que no tant, però bueno, és igual, l'important és que col·laboren, no?
Per tant, que ho sàpiguin, que nosaltres si el 25 o el 26, perquè el funcionament, bé, el recordarem per si hi ha algú que no ho sàpigui, però jo crec que això ja és una institució, no?, aquest gran recapte.
Sí, sí.
El dia 25 i 26, quan anem a comprar qualsevol d'aquests llocs, no?, o no cal que anem a comprar, doncs que entrem, allà tindrem aquests voluntaris que van recollint el que nosaltres vulguem donar, no?
Efectivament, sí.
Quin tipus de productes us fan més falta?
El producte que fa més falta és la llet. La llet, quan més n'hi hagués, més se'n consumiria. Vull dir, és l'article, diem-hi, desgraciadament estrella, perquè és del que menys n'hi ha i del que més se'n gasta. No? I a part d'això, pues, el que fan falta són proteïnes. En aquest cas, el que volem són proteïnes vegetals. Ai, perdó, vegetals.
Animals.
Animals, exacte. que el que pretenem és que siguin de pesca, tonyina, sardina, perquè de carn és molt complicat treballar la carn.
Clar.
I davant de tindre algun disgust, ten la bona intenció que tothom perseguim voluntaris i nosaltres preferim que siguin d'aquest altre tipus de proteïnes.
Em deies que us havíeu marcat un objectiu ambiciós, no? Amb aquests 4.500 voluntaris, també us l'heu marcat a nivell de quantes tones de menjar recollireu. Crec que són unes 600 les que voleu, no? Supera l'any passat. Quantes van ser el 2015?
Al voltant, a la província de Tarragona, 520.
520, o sigui que heu pujat una miqueta més el llistó, no?
Però bueno, com falta el temps que falta per arribar, la veritat és dir, ai, 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 que no hi arribarem. Però bueno, després no sé com, però la veritat és que sempre s'hi arriba, no?
Sempre us sorprèn una mica vosaltres mateixos la resposta,
bueno,
de la gent,
la
no?
La veritat és que molt. I això és un missatge que m'agradaria llançar als voluntaris, als futurs voluntaris, no? Perquè és molt gratificant estar. Simplement el que nosaltres pretenem és que la gent doni les gràcies, és a dir, el mínim que podem fer per la gent que ens està ajudant a nosaltres i als receptors finals d'aquest ajut, és que algú, alguna cara, els hi dona les gràcies, és a dir, no que queden l'anonimat, no? I, bueno, clar, per això es fa falta gent, no?
Antoni, parlàvem ara abans d'entrar just a l'entrevista, que, doncs, amb el que estem veient aquests dies en l'actualitat i quan sents de vegades que estem sortint de la crisi, que les coses van millor, vosaltres que paupeu la realitat dia a dia des del Banc d'Aliments, realment ha baixat la demanda que teniu al banc?
No ha baixat. El que sí que ens ha baixat són les xifres de la gent, no ha baixat, sinó que es mantenen, que és molt diferent. A vegades, clar, quan fa uns anys diem, no, és que hi ha un 10%, hi ha un 15% més. Bueno, les xifres s'han estabilitzat, però la crisi continua vigent com el primer dia.
Llegia l'altre dia dades, crec que des de les comarques de Tarragona, la Fundació Banc d'Aliments va distribuir l'any passat 2.609.000 quilos d'aliments.
Sí.
Això són moltes persones, moltes famílies que requereixen de la vostra ajuda.
Sí. Bueno, la idea fundacional del Banc dels Aliments era la lluita contra el malbaratament. Desgraciadament, aquesta és una assignatura que no l'acabem de superar. No, es llancen molts d'aliments.
Sí.
Entre el 40 i el 50% del que es produeix es llança. La filosofia del Banc d'Aliments és actuar en aquest segment. El que passa és que, clar, recuperen els aliments que es recuperen, que no vol dir que siguin els que realment fa falta a les famílies que estan mancades d'aquest tipus d'ajut, no? Llavors, el que tenim que recórrer és en aquest tipus de campanyes per cobrir, doncs, per exemple, l'oli. Afortunadament, l'oli estem bé, però tornem a dir el mateix. Si ara el gran recapte no som capaços de recollir oli, l'any que ve farà falta. No?
Exacte.
Però, bueno, en això estem. Però, vamos, la veritat és que, en general, som optimistes i crec que ens sortirem.
Segur que sí. La veritat és que la feina que feu és molt important. No sé si teniu, bueno, si tens ara mateix les dades de quants beneficiaris hi ha de les comarques de Tarragona del Banc d'Aliments, quants usuaris, més o menys.
Els usuaris estan al voltant dels 20.000
en
tota la província.
I ha canviat una mica el perfil de persona a la que vosaltres, la que ve a requerir ajuda en aquests anys?
Clar que està canviant. El que passa és que, bueno, cal recordar una cosa. Nosaltres, com a Banc d'Aliments, no donem directament a la gent. Nosaltres el que estem intentant facilitar la labor de les entitats...
Institucions,
no? Exacte, que en aquest cas poden ser Creu Roja, Càritas i algunes altres, que, com Iglesias Evangèliques, que també es cuiden de distribuir i ajudar la gent, no? La nostra tasca principal és ajudar aquestes institucions a cobrir les necessitats de la gent.
Per tant, és molt important que col·laborem, bé, cada dia, no? Però especialment en aquest gran recapte,
sí,
no? Que us ajudem a assolir aquesta fita de les 600 tones de menjar, que això, doncs, garanteix ajuda per molta gent al llarg de l'any. Jo torno a fer aquesta crida, perquè la gent s'apunti per fer de voluntari al gran recapte, que si no pot fer de voluntari, doncs que vagi a col·laborar amb un paquet d'arròs, amb llet, amb el que convingui.
Sí.
I, Antoni, també m'agradaria preguntar-te, perquè us fan falta voluntaris per aquest gran recapte, recordem encara un miler que falten, però també pel dia a dia, no? També necessiteu ajuda en el dia a dia, suposo.
Sí, naturalment. El que passa és que el dia a dia la cosa és més complicada.
Sí.
És a dir, la gent vindré allí en una bossa per a posar 2-3 quilos d'arròs o de pasta o del que sigui, la cosa és més complicada. Vull dir, no... Nosaltres, el dia a dia, el que el dediquem és al tema de repartir els aliments que venen dels programes que té establertos la Unió Europea, i també per la incidència que nosaltres tenim en la indústria agroalimentària, no? Que és en qui dediquem els esforços de tot l'any. El que passa és que cada dia més té molta incidència el que recull el gran recapte. Tu comentaves abans que si són 2.600 tonelades, si som capaços de recollir-ne 600, vol dir que estem en un 20%. És
del tot l'any, no? Clar, sí. Recordem, no? Llet, sobretot, fa falta llet. Això ens ho comentava la Glòria la darrera vegada que va estar aquí, no? Que no som una demarcació, potser, productora i això es nota, no?
Sí, es nota.
Per tant, i a més és un producte que a més aguanta molt bé, vull dir que podem ajudar fàcilment amb això, no?
Sí.
I també que ens comentaves, doncs, tonyina, no? Conserves de peix, sobretot.
Sí, I també farina i sucre, posats a demanar.
Sí, no, demanem de tot, Demanem de tot.
Sí, és veritat.
I important també aquesta dada que ens has donat, que com més col·laborem nosaltres individualment al gran recapte, els supermercats també hi posen
també
el seu granet de sorra, amb aquest 10%. Per tant, recordem també el web www.bancalimentstarragona.org per inscriure'ns com a voluntari. Hi ha algun punt de la demarcació on us falti gent especialment? Aquests milers estan repartits o hi ha punts crítics?
Generalment, des de Reus, des de la seu de Banc d'Aliments, nosaltres gestionem Tarragona i Reus.
Sí.
La resta, ja estem gestionat a base de voluntariat perquè el posen les institucions que a la vegada rebran aquests aliments per repartir-los. O sigui que el problema nostre el tenim centrat en Reus i Tarragona.
Tarragona i Reus, o sigui que vinga, gent de les capitals, no?, que s'animin.
Efectivament.
Que s'animin i col·laborin. Apuntin aquesta data, divendres 25, dissabte 26 de novembre, gran recapte d'aliments, i que aquests voluntaris tinguin molta feina, no, el Toni?
Efectivament.
Al supermercat.
Sí.
Doncs Antoni García, secretari del Banc d'Aliments de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver vingut a aquesta estona.
Gràcies a vosaltres. Jo et volia agrair, Mònica, especialment l'ajut que feu, perquè això serà un èxit o no en funció de lo que col·laboreu els mitjans de comunicació.
I tant, nosaltres ho anirem recordant, cada dia, durant tota la setmana. Que vagi molt
moltíssimes
bé.
Moltíssimes gràcies, igualment.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Vinga, continuem al Matí a Tarragona, ja saben què vol dir aquesta sintonia, no? Què tenim ja aquí a l'estudi, Ruth, per fi, una setmana més,
sí,
la Leida Martí.
Per fi, és que la volíem aquí, sí, que em porti una mica de sol i em recuperi.
Una mica d'alegria. Leida, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Com estàs? Com et trobes? Com portes tu aquest frescor matinal?
Doncs bé, la veritat és que a mi el fred m'assenta bastant bé. M'agrada una miqueta més que la calor, perquè la calor m'agobia una mica, la veritat.
Sí, senyora. Jo sóc de l'equip d'hivern, també, eh? Jo sóc de fred.
A veure, hivern, però sense passar-nos, eh?
Jo sí.
No, però...
Bueno, tardor.
No, però és bonic, això de posar-se abrics i aquestes, i a més et deixa la pell així molt...
Sí, sobeta, més tersa, però... no?
Sí. Això és veritat, eh? Una vegada fa temps ho vaig llegir en un article de
la Vogue. Sí, que és la Bíblia, ja ho sabem tots.
La Bíblia, sí.
Tenim a la Ruth una mica encara amb problemes de veu, així que Ruth, et conteniràs una mica, et contindràs.
Sí, intentaré fer-ho perquè és difícil aquí.
Però vens amb una cosa que avui a la Ruth li anirà molt bé, no?
Oh,
a Leida.
Sí, la veritat és que me vas comentar que estaves una miqueta xunguilla i vaig pensar en tu. Ahir, mentre estava preparant el programa, vaig pensar en tu i dic, vinga, avui el dedicarem a la Ruth, perquè vagi a l'última i, a més, ben tapadeta del coll.
Molt bé. Per tant, avui tenim jerseis de coll alt, eh?
Correcte.
I això també és un bàsic que no pot faltar al nostre armari.
No, a més, aquest any, bueno, si us en recordeu, fa un parell de temporades o tres, tampoc no era un tipus de jersei que es portés massa, i ara aquest any ha tornat a entrar amb molta força. És pràctic, t'oblides de folars, t'oblides... Mm-hmm. De portar 1.000 peces amb un jerseiet, acabes i vas tota ben tapadeta. Comencem, per exemple, amb un que Olivia Palermo, una de les tops.
És guapa aquesta noia. Sí,
sí, és molt maca.
És fantàstica,
sí,
estilosa, és una cosa.
Sí, sí, i natural, no? Sí. No és d'aquelles carregades que diem, sí, no? Perquè hi ha models més, no?
Sí, té un estil molt, molt natural, sí. I a més sap arribar molt bé el que és el públic en general. És a dir, un estil molt prêt-à-porter, per tant, és molt assequible per tots i és gran fan de marques low cost.
I tant, sí, que sempre combina amb coses, no?, de més alto standing, diguéssim, però és veritat que a vegades no és difícil fer aquesta combinació, i no és fàcil fer aquesta combinació bé.
No, clar, perquè a més ella es caracteritza molt perquè combina moltes vegades peces superllampants, allò que dius, jolín, que estremades que són, com les combinem per fer-les de dia a dia, que després dius, bueno, costa.
Sí.
Fixeu amb la sabata, sobretot.
I tant, no, però la veritat és que és una noia fantàstica, eh? D'aquestes com per dir, per agafar idees de com combinar coses, és...
Sí, és genial.
És genial. Però... Doncs ella aposta pel coll alt.
Ella aposta pel coll alt, per un estil més aviat oversize, i sempre combinat amb peces una miqueta més estiloses de baix, que és el que dèiem, per compensar una miqueta el que és del gros.
Els volums, no? O sigui que si ens posem un jersei d'aquests molt grossos, no?, o molt llanut i tal, doncs amb una cosa que ens afini més la figura a la part de baix, sigui faldilla o pantalons.
O pantaló, no? Correcte. Després també entrem dintre amb els collals, amb un altre estil que aquesta temporada es porta molt, que és el retro. Després també, doncs, es veu abocat a dintre dels jerseis de coll alt. Els que a mi m'encanten són els de rombos, el típic de rombos de tota la vida, pues aquell. Per exemple, a Prada ens treu una opció. Anem, per exemple, a Prada, perquè després també tenim les firmes low cost.
Clar,
que agafen les idees de grans dissenyadors. I en aquest cas, per exemple, fa només el que és una línia central en rombos, degradada d'un color de dalt fins degradat a baix. Després serveix el rombo per fer aquests canvis de color, que el trobo molt interessant. El coll, en aquest cas, tampoc no és molt exagerat, sinó una miqueta més, no d'aquests que t'arriben fins a la cara, com si diguéssim, sinó una miqueta més baixet.
Clar, perquè aquest any això del coll cisne i aquestes coses també, no? Que és el que ens referim, no?
Sí.
Sí, però això que diu la Leida sí que ho he vist i m'ha sorprès, no? Que és aquest coll alt que no cabe que no arriba a la barbeta, no?
Sí, com mig coll.
Mig coll, sí.
Sí, que tapa just la gola.
Sí.
Tapa just la gola i te queda 2-3 dits entrevistos del coll. Mm-hmm. Això també el trobo molt interessant perquè tenim el problema moltes vegades que hi ha gent que s'agobia amb el coll alt.
Sí.
I després és una manera com que te deixa respirar, tu te dona la sensació que respira una miqueta més. Per tant, és una molt bona opció per a aquestes persones, doncs això, que s'agobien amb el coll alt.
El que té el coll alt també, que si, a no ser que tinguis un coll molt allargat, el que sí, quan el doblegues, quan fas aquest pliegue, després se't comença a baixar. Després
és una mica efecte tortuga, no?
Sí, i al final no és tan còmode, no? Al principi molt bé, te'l deixes molt ben ficadet, però després, al llarg del dia, jo crec que va perdent la forma, no?
En aquest cas, això depèn molt també de lo que és el teixit de la peça, d'acord? Si, per exemple, estem parlant de viscoses, que és aquesta tela, que és com un tipus de llaneta molt, 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 molt suau, que te recorda una miqueta més a lo que és la sintètica del polièster suau.
Uh-huh.
I després, aquest tipus de peces, com que no tenen molta força, o sigui, el teixit no té molta força, és més aviat estretet, una miqueta licrós, clar, a la mínima que fas moviments amb el coll, ell mateix també es va adaptant a lo que són els teus moviments, i és el cas que passa, com molt bé diu Ruth, que a vegades se't pot doblegar una miqueta més. Si anem, per exemple, a les llanes és un tipus de teixit una miqueta més dur, una miqueta més rígid, entre cometes, tampoc no és massa, però bueno,
té més consistència.
Sí, aquesta seria la paraula. Doncs que en aquest cas costa una miqueta més de que li passi això, però sí, vull dir, és un molt bon apunt, la veritat, perquè a vegades se'ns passa una miqueta per damunt. Després també tenim un altre estil de jersei que a mi m'ha agradat moltíssim quan l'he vist, que és el tipus parche. Us en recordeu dels texans patchwork que portàvem la temporada passada? Doncs ara també està vist el que és el jersei. I després, doncs, és un jersei amb diferents peces, de diferents quadrants de colors. No tant de teixits, sinó de colors. O sigui, la base és la mateixa de com a teixit, però canviem el que és el color.
Ah, molt bé, doncs així també, perdona, una mica d'alegria, no?, els looks d'hivern.
Sí, sí, sí. Depèn quin color, semblarem més dàlmates, que no pas, no. El que tenia aquí la Leida era més de grisos, més de blancs, i per això ho dic, traiem fora broma.
Més nòrdic, no?
Sí, serà més...
Després també tenim un altre, els de llana, per exemple, molt, molt gruixuts.
Sí.
Tenim també una opció, per exemple, que podria ser molt estretet, per tant, que ens dona una figura molt bonica a dalt, i després el doblet que portes a dalt al coll també transportat a les mànigues, amb doblet de mànigues. Després és una peça que és un bàsic, però el portar aquesta petita punt, doncs li dona un altre estil molt més airós, molt més sofisticat, i després aquí, sobretot amb aquests bàsics, jo el que li faria és incloure-li sobretot un collaret, perquè si no després ens veurem molt iguals.
Exacte, un collaret per sobre, no? Sí. Jo amb m'encanten els jerseis aquests tan de llana, tan, no?, tan gais, però després és que, clar, jo estic aquí fent el programa, tu, i moro de calor, llavors sempre els tinc a les mans i dic no, perquè després amb l'abric i tot plegat és com que em sobre.
Clar, això és el problema dels llanosos.
Però mira que m'arriben a agradar, i amb el coll ben gros i ben tal, però després un arriba aquí i dius, per favor, prou, has de venir amb capes com una ceba.
Un de cap de setmana, Mònica.
Clar, sí.
No pot anar bé, no?
És el que anava a dir ara. Sí. És la roba que has de tindre a l'armari pel cap de setmana.
Sí, perquè tal com estan les oficines, les temperatures, no
es
pot.
Sí, no. És per anar fins i tot amb màniga curta.
Sí,
vegades,
sí, aquí,
no?
Ja us dic jo que sí.
Bueno, també és perquè vosaltres teniu la sort que aquí tot el dia us peta el sol.
Això sí, que tenim un estudi de ràdio amb llum de dia, que això no ho pot dir tothom.
No, aquí ho agraïm molt, que aquí es vegi més enllà de la finestra.
Aquí teniu molta sort.
Però bé, sí, o sigui que si jo em vull fer amb un d'aquests, tot i que després em mori de calor, estic en tendència, no? Un d'aquests llanut amb el coll ben gros. Sí, dius, i ja estàs trigant, no? M'ha mirat amb cara de com és que encara no el tens.
Després també ens n'anem que, per exemple, marxem una miqueta del clàssic, ens anem amb una coseta més original. Per exemple, Zara aquest any ens proposa un asimètric, és a dir, com si fossin dos capes. Tenim la capa de dalt, que és més llanoseta, la capa de baix, que li surt. Jo crec que no l'he vist en persona, o sigui, l'he vist en fotografia. Mira, Ruth, és que el tinc aquí del costat.
Ui, ara penjarem la foto al Twitter, eh?
Doncs jo crec que aquesta peça d'aquí va enganxada el que és la meitat del cos cap a baix i després fa veure com dos volades. El trobo realment molt interessant i molt bonic. I si no, després també tenim una altra peça que és més original, que, per exemple, de Balenciaga, en el que la part de davant és més curteta i la part de darrere és més llarga i, a més, surt com a dos tires del lateral, cosa que fa que tu puguis jugar amb ell. És a dir, per exemple, li pots fer un nus a cada cantó o li pots fer un nus central o el pots deixar tal qual, amb uns, com que és bastant llarg, amb un legging ben tupidet, també el podries arribar a portar, que quedaria molt bonic.
Això es veu cada vegada més en jerseis i també en samarretes, no? Això que és un pelet més curt de davant que de darrere, cada vegada jo crec que la majoria ja acostumen a ser així, no?
Sí, jo crec que ho fan per la practicitat també. De la
jo soc molt fan d'aquests asimètrics, que siguin una miqueta més llargs de darrere i més curts de davant.
Sí, 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 no? Bueno, que fan, jo crec que fan la figura maca, no? No sé, Aleida, tu què en penses, però...
A mi m'agraden també. A més, els trobo molt pràctics perquè a vegades, sobretot quan portem un patronatge de pantaló una miqueta més baix de lo normal, a l'hora que t'asseus, vulguis o no vulguis, sempre la part de darrere, ja que el cul ens ocupa més de forma natural,
s'abaixa una mica.
S'abaixa un pelín. I després, el fet de que el jersei de darrere sigui un pelinet més llarg, sempre t'ajuda a que no se t'avegi res. Per tant, és bastant còmode.
Sí, potser sí, és per aquí, que et dona més seguretat, no? Sí,
bueno, que tens la ronyonada tapada sempre, que això sempre ajuda.
I va molt bé, sí, per l'hivern, perquè si no agafes fred i també pateixes,
Molt bé, doncs hem quedat temps. No sé si en tenim algun més de collar, la Leida, sí?
Tenim, per exemple, la col·lecció de Benetton, com sempre fa honor als colors i a lo divertit, i ens proposa un color fúcsia ben fort i ben llampant, que crec que també ens pot donar un toc de color a un hivern, que generalment són de negres i grisos.
Sí, és veritat.
I així d'aquesta manera el fem una miqueta més divertit.
Per tant, si tu ens haguessis de dir, us heu de fer amb un de collal, tu què faries? Tiraries cap a un color més bàsic o cap a un llampant com aquest que tancaves la selecció?
A veure, jo crec que tenint en compte que el jersei de collal és ja de per si molt bàsic, si no és que anem a una cosa de fantasia, com per exemple les propostes de Prada o Balenciaga, que són diferents, jo per mi amb un color llampanot trobo que queda molt divertit. Perquè per bàsics ja tenim les samarretes, que és el que diem sempre, que al final sempre tirem cap a samarretes bàsiques per poder-li ficar el complement.
Sí.
Doncs si ens hem de comprar una peça, allò almenys tindran una de divertida, no? L'armari, de dir, mira, avui m'he despertat allò contenta i divertida, encara que faci fred. Doncs vinga, anem cap a un color ben llampanot.
No, i que no és tonteria això, però de vegades, depèn de com et vesteixes, també ajuda l'ànima, eh? Si poses una mica de color, escolta...
Bueno, d'això n'hi ha bastants estudis de que moltes vegades la teva manera de vestir és com un mirall, no? Que tu tens del teu estat d'ànim i de com te sents aquell dia. Bueno, tot ens ha passat, no? Que hi ha dies que diem, oi, quina peresa que tinc avui. I ens acabem ficant qualsevol cosa que tenim a l'armari.
Sí.
Hi ha altres dies que dius, oi, avui me sento genial. Mira, no sé, m'he despertat allò amb bon peu. Que
I et poses de vermell.
I te poses de vermell. Sí, correcte.
Per tant, penjarem un parell d'aquestes opcions que ens ha donat la Leida al Twitter d'aquí una estoneta, però bueno, que sàpiguin que aquesta temporada, jersei de collal, sí o sí, bueno, modalitats 1000, o sigui que el que més ens agradi, no? Però apostar per un color fort, ja saben que és l'aposta de la Leida. No me n'has posat cap en brilli-brilli.
Bueno, és que no m'ha donat temps a dir-lo.
Ah, doncs digue'l.
Ah, vale, anava a dir, digue'l. Jo sabia que em trobava a faltar el
brilli-brilli. No, brilli-brilli el primer,
Doncs el de brilli-brilli és que més que res són motius brillantets damunt de lo que és la part del coll. Per tant, també fa un efecte així de com de collaret o un efecte una miqueta més de mudar sense ser ostentós, que tot és bàsic menys la part de dalt del coll, que és amb una miqueta de brillantet.
Ah, doncs mira, molt interessant això, sí? Molt bé, perquè a més, per exemple, tens un dinar o una cosa així i ja muda una mica.
Sí.
Eh? O
sí,
sigui
i, vas, i vas còmode.
I vas còmode, i tapadeta.
I com un torronet.
Ai, que ara ja comencem amb els torrons, de veritat. Sí. Eh? En canvi, recordo els panellets, que ara ja, ja la gent ve amb torrons. Ai, no pot ser això.
Sí, els polvorons.
No arribarem ja menjo, a Nadal. Eh? Tu ja?
Sí, ja estic menjant. Menges no sé polvorons? Si
torrai, torrai.
Sí, sí, sí.
Torrai.
Sí, sí. Algun n'hem menjat ja.
Veus?
Sí, així estic, així estic.
Sí, és que sempre no necessitem excusa en aquesta casa. Sí. Aleida, Martí, moltíssimes gràcies, com sempre.
A
fins
vosaltres.
La setmana vinent, a tapar-se.
Fins la setmana que ve, adéu.